migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Benvinguts a Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Els darrers dies hem parlat unes quantes vegades del suïcidi, d'aquestes intencionalitats, d'aquests pensaments i de, sobretot de prevenció. Insisteixo, ho hem dit molt, perquè el relat és el que és. I la història així ho marca, no? Abans els mitjans de comunicació no podien parlar d'això. Bé, no podien. No era gens aconsellable parlar d'això perquè era un tema tabú, perquè es creia que si es parlava d'això es creava un efecte en cadena, en tot cas. Però estem parlant d'una situació greu. Parlem del suïcidi, dels pensaments de suïcidi. Si es parlava, doncs hi havia com una mena d'efecte dominó. La realitat de no parlar de les coses, no d'aquest tema, sinó de qualsevol altre tema, és que hi ha foscor. Es crea una foscor. Quan no es parla d'un tema, es crea una foscor. Una foscor allà que queda a mercè d'aquelles persones que vulguin treure conclusions sense tenir punts, opinions, gent que escolta per la ràdio, en aquest cas, nosaltres parlant d'un tema, que pot estar més d'acord, menys d'acord, però té informació, li arriba informació, pot consultar informació i pot arribar a conclusions i veure fins i tot camins, perquè hi ha temes molt delicats per parlar, com aquest. Temes molt delicats. Amb el temps es va descobrir que passava això, que es creava una foscor a les persones que realment tenien aquest problema, ja sigui per una depressió, ja sigui pel que sigui, persones que no veien una sortida, persones que no veien una sortida en el seu cap, evidentment, per unes qüestions molt determinades, persones que tenien aquesta sensació de no veure una sortida. No li arribava l'input de que no estan soles, que hi ha ajudes, que el seu pensament no és el correcte. Llavors van canviar les tornes i van començar a parlar. I parlar és sa. Parlar sempre és sa. Parlar sempre és bo. S'han fet molts estudis des de llavors. I avui parlarem d'un, perquè, insisteixo, sembla que la pandèmia tingui la culpa de tot. Jo crec que en aquest cas no li posaria tanta culpa, però sí que s'ha posat molt més el focus d'atenció en la salut mental dels adolescents des de que van patir la pandèmia. S'han fet molts estudis i un que ha fet la Universitat Rei Juan Carlos és sobre el suport de les xarxes emocionals, les xarxes de suport, que es diu. Bàsicament, la traducció seria d'aquestes xarxes, no em refereixo a les xarxes de xarxes socials, d'internet, digitals, sinó a les xarxes del teu entorn, és a dir, familiars, amics, etc etc. Quins són els resultats d'aquest estudi envers la millora d'aquestes intencions de suïcidi, o pensaments de suïcidi, més que intencions, pensaments de suïcidi en els adolescents? En parlem amb la Yolanda Pastor. La Yolanda Pastor és investigadora principal d'aquest estudi i professora titular de l'àrea de Psicologia Social de la Universitat Rei Juan Carlos. Yolanda, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué conclusiones saques de este estudio relacionado, de estos pensamientos recurrentes de los jóvenes conforme al suicidio?
Bien, nosotros hemos estudiado cómo las redes de apoyo influyen en la salud mental. Y lo que hemos visto es la importancia del papel tanto de la familia como de la escuela o el entorno escolar o el entorno que tienen en el instituto y los iguales en distintos indicadores de salud mental, ¿no? Y entre ellos los pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en general es cuanto mejores son las redes de apoyo, menos pensamientos suicidas tienen.
Es decir, sociabilizar sería, básicamente.
Bueno, es sociabilizar, pero no es solo relacionarse, es relacionarse con calidad.
De acuerdo.
¿Vale? Es atender a las emociones, a los sentimientos, a lo que están viviendo los adolescentes, ¿no? Es la cercanía emocional, más bien digamos, es una relación de calidad.
Aquí entonces no entrarían las redes sociales.
En este estudio no hemos no hemos analizado las redes sociales, ¿vale? En este en concreto. Hay muchos estudios al respecto, pero nosotros no nos hemos metido a analizar ese el papel.
O sea, digamos que el entorno entonces familiar sería una de las piezas esenciales en estas cuestiones para como apoyo emocional, ¿no?
Efectivamente, lo que hemos visto es que tanto la familia como el entorno escolar, pero los adultos en el entorno escolar, pueden ejercer un factor protector importante en aquellos adolescentes que lo están pasando mal, ¿no? En aquellos adolescentes que a lo mejor tienen una situación o de acoso o de rechazo social, y pues esos adultos, si son afectuosos, cercanos y dan calidad en sus relaciones, tanto en la escuela como en la familia, favorecen o hacen como una vacuna, un efecto protector para que impide que los daños que están sufriendo afecten a la salud mental.
Yolanda, ¿por qué ha subido este tipo de...? No sé si es que ya estaban y no se detectaban, o es que han subido este tipo de pensamientos recurrentes de suicidio en los jóvenes y adolescentes.
Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque no sé si tenemos respuesta clara. Lo cierto es que...
Bueno,
sí,
especulemos, porque todo el mundo señala la pandemia. Parece que la pandemia ahora ya ha sido el problema absolutamente de todo lo que pasa en este país. Pero bueno, no, y es que antes igual también ocurría, pero no se detectaba o no se le prestaba tanta atención.
Efectivamente. Es decir, a partir de la pandemia yo creo que lo que ha habido es un incremento en la conciencia tanto de los medios de comunicación como de las personas de la calle, los políticos, los sanitarios, de la importancia de la salud mental, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de la pandemia lo que ha aumentado es en gran medida la atención que se le presta. No creo que antes no existiera, no creo que se haya disparado solo a partir de la pandemia, sino que ha aumentado mucho la atención, ¿no? Vale. La atención y la preocupación social por este tema, ¿no? Entonces se ve más que antes. ¿Vale? Esa es una de mis conclusiones o de lo que pienso, ¿no?
Yolanda, volviendo un poco al estudio, claro, entendemos la importancia del entorno y de este apoyo emocional, de bienestar emocional, ¿no? Conforme a este tipo de pensamientos, pero ¿cómo conseguir detectar que un joven, o sea, por ejemplo, tu hijo o tu sobrino o quien sea, puede tener este tipo de pensamientos? Porque todos sabemos que a veces la comunicación no acaba de ser de lo mejor que tienen los adolescentes para con sus progenitores, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo detectar esto? ¿Cómo para poderles echar una mano? Claro.
Yo creo lo más importante es tratar de hablar con ellos, comunicarse, etcétera. Es cierto que a estas edades en muchas ocasiones pues no son comunicativos. Entonces, los cambios de comportamiento muy drásticos, si se encierran mucho en sí mismos, se comunican poco, tienen pocos amigos y se relacionan poco, si notamos cambios de humor muy bruscos, que ha cambiado como el carácter de una forma muy drástica, etcétera, puede ser un símbolo de que algo puede estar pasando, ¿no? Y hay que hacer un mayor esfuerzo por acercarse a ellos y a ellas, ¿no?
Esto es complicado, ¿eh? No es nada...
Es complejo.
Es complejísimo en este caso.
En el día a día, sí, porque los adolescentes a veces también se alejan porque quieren remarcar su individualidad. Entonces es saber si ese alejamiento de la familia, ese encerrarse en sí mismos, esconde algo más allá y no es un simple... No es simplemente una forma de remarcar su identidad, ¿no?
Yo ahora, Yolanda, te cojo de la mano y me voy a meter en un charco. Tú me dices si es un charco o no es un charco y ya está. Y si no, lo dejamos estar y ya está. Todo el mundo hemos pensado a veces en la muerte de forma inevitable y desde muchos puntos de vista. Es inevitable, es algo natural, está dentro del ciclo de la vida. Hablando de un adolescente, incluyendo el suicidio y cómo sería la vida si me suicidara, qué pasara, este tipo de pensamientos, ¿hasta qué punto son normales, o sea, dentro de este ciclo de pensamientos que nos hacemos todos, y hasta qué punto puede ser empezar a ser ya preocupante? Ya te he advertido que era un charco, ¿eh? Ya te
es
he advertido.
Un charco, y es muy difícil de identificar, ¿no? Yo creo que el poder hablar con naturalidad de esos pensamientos es importante. Quizá una de las cosas importantes, porque a veces son pensamientos de rabia, un reflejo de rabia, etcétera, que uno puede estar sintiendo en una situación determinada, sería poder hablar de estos temas y poder valorar en qué medida hay una planificación clara de cómo lo haría. Si ya empieza a haber planificación, etcétera, yo diría que es un signo de que algo puede estar yendo mal. ¿Vale? Es decir, no es un simple... Es hablar de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de expresiones y valorar en qué medida simplemente es una expresión de rabia. Y tú dices, pero ¿verdaderamente piensas hacer eso? Es decir, ya. ¿En qué medida hay una planificación o no la hay? ¿O simplemente es una expresión de rabia, no?
Yolanda, la última pregunta que te hago, después de haber hecho el estudio, haber llegado a estas conclusiones, haber analizado todos los datos que da de este tipo de estudios, ¿vamos a mejor o vamos a peor?
Pues yo diría que vamos a peor. A grandes rasgos diría que vamos a peor, porque vivimos en sociedades cada vez más individualistas, donde los vínculos comunitarios se están debilitando, la vida de barrio, el apoyo del vecindario... la vida en comunidad se está debilitando y cada vez vamos al individualismo, donde las familias también están con estrés económico, los dos padres a veces tienen que trabajar muchas horas para poder salir adelante. Es decir, el individualismo de la sociedad y la falta de vínculos comunitarios indicaría que si no cambiamos esa tendencia y prestamos más atención a nuestra vida en comunidad y a nuestras relaciones sociales, podríamos ir a peor, sí.
Pues Yolanda Pastor, investigadora principal de este estudio que comentábamos y profesora titular del área de Psicología Social de la Universidad Rey Juan Carlos. Oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Venga, gracias a ti. Un placer que os intereséis, también es muy interesante que os intereséis por estos temas. Gracias.
Bueno, gracias a ti por atendernos, es un tema, a mí también es interesant. I avui és el dia, avui és el dia. De fet, aquests dies hem parlat molt d'aquesta situació. Ja sabeu que sempre hi ha telèfons per ajudar, sempre que hi ha un problema, sempre hi ha un telèfon per poder donar un cop de mà a tot això que són fàcils de localitzar a les xarxes, per exemple. Va, de seguida parlarem de salut visual, però abans, jo no sé com teniu el tema de fer reformes a casa, però si vols fer la teva llar més eficient, pensa en l'Heroi Merlin. No només més eficient, eh? També reduir la despesa energètica, perquè l'Heroi Merlin t'assessoren i t'ajuden a aconseguir-ho. Mira, t'explico com. Primer, aïlla la teva llar del fred. Sabies que amb un bon aïllament pots estalviar fins a un 60% d'energia? Pots canviar les teves finestres o la porta d'entrada, posar burlets... Bé, tens moltes solucions i notaràs des del primer dia. El segon, climatitza la teva llar de forma més eficient. Pots estalviar fins a un 65% d'energia. Sistemes com l'aerotèrmia o l'estufa de pellets suposen, doncs, un gran estalvi. Tercer, genera la teva pròpia electricitat gratis, clar, home. Pots decidir-te a instal·lar aquests panels solars, que és començar a estalviar, i a l'Heroi Merlin t'ajuden en tot el procés. I quart, pots controlar el teu consum. Amb dispositius intel·ligents podràs aprofitar més la teva energia i fer menys despesa. Ja ho veus? I és que fer la teva llar més eficient i estalviar és més fàcil del que creus. I és que a l'Heroi Merlin tens tots els que necessites, absolutament tot. Informa't. Quan més llars eficients tinguem, més sostenible serà la llar de tothom.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de tres pisos...
Comido con un altavoz a liar un fiestón en el cole, que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catarata. borroses, vista cansada... Jo catarata... No, encara no tinc catarates. No descarto això. És una qüestió també que ara li preguntaré com quan surten i a quina edat surten i si surten. Igual no surten, eh? Ara, això de vista cansada és una qüestió que té la marinera. És una qüestió que tenim, en tot cas. Però tot això sempre hi ha remeis, hi ha tractaments, hi ha formes de fer-ho bé. I on ho fa molt bé és a l'Institut Oftalmològic Tres Torres. I d'això sempre en parlem, i en parlem molt amb el doctor Emilio Juárez. Doctor, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia.
Encantat de parlar amb tu, com sempre, eh? Escolta'm, comencem per les catarates, vale? A quina edat surten? Surten alguna edat determinada? Hi ha una edat per les catarates?
Perquè ens fem una idea ràpida, ja
sí,
veuràs.
Vale.
Ja tot ha anat canviant, i abans pensàvem que les catarates era com la fruita, no?, que havia de madurar. Doncs
sí.
No. Doncs pensa que quan comença la vista cansada, vol dir que la lent que tenim dintre l'ull ja comença a envellir. No es diu catarata perquè no ens fa perdre visió de lluny o no ens canvia les ulleres, però ja es comença un procés de degeneració del cristal·lino o la lent que tenim dintre l'ull, que és la que enfoca, d'acord? Llavors ja comença. I la catarata la podíem definir quan comencem a notar, doncs, que de grans hem de canviar vidres, que ja amb els vidres no acabem de veure net, que ens falta llum, que distorsionem una mica la visió... Ja és la catarata. I després hi ha diferents graus de catarates que arribaríem a aquell punt on moltes vegades arriben els pacients i em diuen, no, és que sempre m'han dit que és quan maduren. Doncs actualment això és un error.
Però està relacionada? La vista cansada i les catarates estan relacionades?
Totalment.
No?
Sí. Totalment. És el principi de la degeneració del cristal·lino que acaba en catarata. És a dir, quan comencem a notar la dependència de vidres de prop, vol dir que ja la nostra lent ja no és jove i ja comença a degenerar.
És a dir, que habitualment és un producte de l'edat, bàsicament, el que estàs explicant, no?
Totalment.
Ens fem
totalment
grans i això totalment pot passar, no?
No ho he volgut dir així perquè ningú se senti malament.
És la crua realitat, família.
Ho has resumit perfectament. després hi ha causes que provoquen que això s'avanci.
Vale, llavors, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres feu tot això. Què aconselles? Què feu? Per on comencem? D'entrada, comencem ja quan hi ha vista cansada o com ens superem quan ja tenim la catarata? Com funciona el tractament?
No, això és una cosa que un decideix. És a dir, quan es pregunten els pacients, moltes sí vegades em venen en començament de vista cansada i jo mateix els dic, mira, l'evolució serà aquesta. Cada vegada aniràs perdent més i en el moment que tu vulguis fer-ho, ho pots fer. Per què? Perquè hem incorporat aquesta tecnologia ja fa uns anys, que és el làser. El làser catalís per fer aquest tipus d'intervencions. Llavors, estàs fent una cirurgia que té una seguretat similar a quan t'operes de miopia, hipermetropia o astigmatisme amb el làser amaris. Uh-huh. Per tant, a arribar als mateixos nivells, tu pots avançar la cirurgia. No és necessari que la facis quan ja estàs molt fotut, per exemple, de prop, o quan estàs molt fotut de lluny i de prop, o quan ja tens una catarata que ha avançat molt, o quan aquesta catarata ja et provoca glaucoma, per exemple, que segur que hi ha algun pacient que ens escolta que sap que té catarates i glaucoma. Doncs que no esperin, perquè aquesta cirurgia, a part de que és definitiva, podran anar sense ulleres i, a més, evitarà que progressi la catarata o el glaucoma que té. Per tant, és important aquesta idea.
I quan triga l'intervenció amb el làser catalís?
Doncs mira, el làser, més o menys, entre el que fa el que és l'escàner que ha de fer i el tractament pot estar un minut i mig per ull. I després, el que és posar la lent i aspirar les massetes que ha fet, estarem entre 5-6 minuts a el que és el quiròfan. Perquè el làser, l'avantatge és que no és necessari entrar a quiròfan i, per tant, simplifica la cirurgia.
Doncs ja sabeu, confieu, quan passin aquestes coses podeu tenir la consulta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Institut Oftalmològic Tres Torres, amb tots aquests sistemes que s'estava explicant aquí el doctor. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquestes explicacions molt amables.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
Els ulls, com ho tenim això dels ulls, eh? Bé, de seguida actualitzarem la informació de serveis. Ja veieu que avui tenim un dia bastant més estable. Tant aquesta tarda sí que pot aparèixer algun plogint cap al Pirineu Oriental, o tampoc gaire cosa, tot s'ha de dir, però bàsicament tindrem uns dies bastant més estables, excepte ja de cara a divendres, que la cosa començarà a anunciar també pluja. No amb alerta d'entrada, però sí amb pluja, eh? Per cert, ja saps que Inscor és el teu centre de referència cardiològica i rehabilitació cardíaca, ho saps o no? O jo t'ho explico, perquè cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i precisa i programen la teva visita per quan ho necessitis. Inscor, cuida del teu cor, és el centre líder de referència a Catalunya. Ja ho saps, inscorbcn.com. Va, i després ja, parlant del cor, parlarem del temps aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia,
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y del fuego de este mes infernal ahora quedan las cenizas. Las cenizas de una guerra política que ha vuelto a recordarnos que las desgracias en España no sirven para unir a las distintas administraciones.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Encantat de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, farem una actualització de l'informació de serveis i comencem per la meteo. Espera una tarda bastant tranquil·la, bastant estable, eh? A tot estirar aquesta tarda, núvols cap al Pirineu i Prepirineu, i s'espera algun plugim possiblement cap a la Vall d'Aran i cap al Pirineu Oriental. Més enllà d'això, poca cosa més. Demà, la diada de Catalunya, esperem un matí bastant estable, algun núvol cap a la costa central, sobretot no es descartaria algun plugim cap al Maresme i cap a Osona, cap a aquesta zona, algun plugim possiblement pel matí, i per la tarda doncs aquestes pluges poden aparèixer, aquest plugim, no seran pluges fortes al Barcelonès i cap al que seria comarques de Girona, com per exemple la Selva o la Garrotxa, aquí s'esperarien, podria ser algun plugim, no es descarta. Això sí, serà un ambient amb més núvols, el que seria la part del Pirineu per Pirineu i una certa part de la costa catalana. I després de la diada, ja que serà el divendres, que molts afortunats tindran pont. Creo que va a llover. Pues, ho sento a les persones com el nostre realitzador, el Jorge Martínez, que fa pont. Doncs has de saber, Jorge, que s'esperen pluges a tota la costa. Tot el que és la costa, s'esperen pluges i comarques de Girona. No seran intenses, no seran per una alerta, algun plugim, però sí que s'espera un temps bastant ennuvolat. Les temperatures estaran una mica per sobre del que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment hem de parlar de tranquil·litat a la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que a l'autovia 2 hi ha un carril tallat a Belloc d'Urgell en sentit Lleida per un camió avariat. Això provoca intensitat en aquest tram. A la C-17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud, a la Pota Nord, a la B-20 hi ha cua entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, retencions també de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs, i a la ronda d'Alt hi ha retencions conduccions de Collserola Horta en diferents trams en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Moltes gràcies.
Gràcies.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Pues, bé.
Ja està, no cotitzava, eh?
Ja se sabia.
No cotitzava.
Ja se sabia.
No cotitzava.
Home, ja, des del punt que ja, abans de que es digui res, hi ha operaris al Johan Cruyff, doncs instal·lant-ho tot, doncs...
Al final, resulta que el Porciaca és ja un fet absolutament confirmat. El Barça-València de Lliga es disputarà al Johan Cruyff, a la ciutat esportiva Joan Gamper del Futbol Club Barcelona. 6.000 espectadors de capacitat. Què anava a dir?
Que si calia tanta especulació.
El sentit comú diu que no.
Tanto marear la perdiz, panada.
Bueno, un moment. Tanto marear la perdiz.
Toma.
Ara vostè... Vostè i molts barcelonistes... I el Barça-Getafe? Doncs miri, ja veurem. Perquè la perdiu encara no ha vomitat del tot i la podem continuar marejant.
Home, sembla que el pròxim objectiu que es posa al club és l'1 d'octubre tenir en marxa l'estadi per Champions.
Tenir en marxa l'estadi, fonamentalment perquè l'auditor pugui validar de manera autèntica els ingressos per seients VIP previstos pel Camp Nou, que no és tema baladí, ni moltíssim menys. És un aspecte important dels comptes del Barça. En resum, que ja tota la maquinària logística està en marxa, inclosa la nostra, perquè, clar, nosaltres també ens havíem...
On anem?
On portem la mòbil? I on aparquem la mòbil? I quantes maletes portem? I què necessitarem? I tot això, clar. Doncs ja, Barça-València, al Johan Cruyff. El que dèiem, 6.000 espectadors, clar, és de preveure que hi hagi més demanda d'entrades que no pas entrades disponibles. Amb la qual cosa es preveu un sorteig on, recordem, tindrien preferència els abonats que hagin mantingut l'abonament en les dues últimes temporades. Al marge de tot això, doncs, es va reprenent la normalitat després dels partits FIFA. Això sí, 30 minutets de Rafinha a 4.000 metres d'alçada a Bolívia. Gràcies, senyor Ancelotti.
Molt bé,
Que està a la diana de molts seguidors del Futbol Club Barcelona.
Molt bé.
Una altra estoneta de Koundé en la victòria de França davant d'Islàndia i golet de penal i minutets també per Rashford ben aprofitats a la victòria de la selecció anglesa davant de Sèrbia. Ja enfoquem cap al cap de setmana i aquest partit davant del València. A Girona estava prevista avui una roda de premsa de Quique Cárcel per valorar el mercat. No s'ha pogut fer. El director esportiu, el secretari tècnic del Girona, s'ha trobat malament i s'ha hagut de cancel·lar aquesta roda de premsa que arribava, com bé recorda l'Alberto Díez, sense que s'hagi acabat de presentar a tots els fitxatges del Girona, com per exemple el marroquí Unagi i companyia. De l'Espanyol sentirem Salines en dinàmica en declaracions als mitjans del club. Per cert, tornant al Girona, tornen la dinàmica de Mitchell, Livakovic i el mateix Unagi. Livakovic, aquest porter croat, en el qual l'Alberto Díez i servidor tenim dipositades moltes esperances de que sigui un mur a la porteria de l'equip de Montilivi. I en plana poliesportiva, doncs, abordem el que serà demà, encara que sigui 11 de setembre, retorn de la Lliga de Campions d'handbol, on el Barça obrirà la fase regular jugant davant del Gotgutne. Actualitzarem el bàsquet, les jornades de quarts de final de l'Europeu. Per cert, ja tenim escenari per la final fort del 27.
A on?
No anirem tan lluny com el 26. El 26, recordem, Abu Dhabi, el 27, Atenes.
Bé.
Ciutat basquetbolística per excel·lència.
Comparat amb Abu Dhabi, sí.
I actualitzarem de la mà de... Sí, però ja manda el petrodòlar o el petroeuro.
No, això està clar.
I de la mà del Quique Iglesias, l'actualització de l'etapa del dia de la Vuelta Ciclista a Espanya.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda. Demà ens veiem.
Demà ens veiem, no?
Sí, home.
Doncs demà ens veurem.
Dia de la diada, jo d'estar aquí. He d'estar aquí, home. Clar.
Home, aviam, nosaltres treballem en un negoci on volem que cada vegada que s'encén la ràdio algú estigui parlant o algú estigui posant música.
Però demà és un dia socialment...
I demà és un dia socialment...
Política i socialment important.
I rellevant, com perquè la ràdio estigui present posant el termòmetre a l'actualitat de la societat catalana i del que és una nova edició de la Diada Nacional de Catalunya.
Molt bé, doncs demà ens veurem.
Doncs fins demà, senyor.
Cuida't, José Luis.
Lo mismo digo.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars que ens explicava el José Luis i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlarem d'una actuació, de l'actuació del 20 de setembre al Festival Íntims del Casino de Barcelona. Ja sabeu, aquest festival en format de 4 persones allà, molt proper a l'escenari i en format acústic. Parlarem amb l'Alfred García, que serà el que estarà al Festival Íntims, i parlem amb ell de seguida aquí a migdia, Cope a Catalunya i Andorra. Però abans us parlem de la notícia orange del dia. Sara Sánchez, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Cruz. 8 de cada 10 pimes i autònoms es troben en risc alt o molt alt de ser objectiu de ciberatacs. Però el pitjor és que menys del 10% compta amb mecanismes adequats per gestionar l'impacte final que aquests atacs poden tenir en el seu negoci. Això significa que, malgrat tenir certa consciència del risc que implica aquesta baixa protecció, l'implementació de mesures eficaces contra la ciberdelinqüència segueix sent molt baixa i una assignatura pendent per a la majoria de les empreses espanyoles.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ganas de criar amor, un testimo ben gran, però no sé si el sentiràs entre totes les persones. Tots els cors que ara bateguen, hi ha un lloc al teu costat. Vull veure't riure, que es pot somriure en cobrir les ferides.
Mireu, el format del Festival Íntims del Casino de Barcelona és un d'aquests formats fantàstics. Fantàstics per què? Primer, per la proximitat del públic a l'actor, al cantant, a l'artista, aquesta serà la paraula, l'artista. I després, perquè també és un aforament molt reduït, són només 250 persones, i tot això, tot aquest conjunt, tot plegat, dona el nom correcte, que és Íntims, Festival Íntims, perquè és veritat, és un festival íntim. I mireu, també és tot un repte per a l'artista, és un què, perquè no és el mateix anar a un estadi a tocar, per, jo què sé, pel que sigui, per milers de persones, que està en un format molt petit per 250 50 persones en un format d'aquells que es diu Unplugged, és a dir, amb quatre instruments, i fer un què? És un cara a cara on... No sé si te la jugues més. Jugar-te-la entre cometes, em refereixo, eh? Va, a qui li toca la llista del Festival Íntims? Que estem passant un estiu molt xulo amb el Festival Íntims. Doncs el proper 20 de setembre, el Festival Íntims del Casino de Barcelona, estarà el nostre estimadíssim Alfred García. Alfred, bon dia, benvingut.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Mira, Alfred, jo estava explicant que en un format tan petit, a vegades l'artista se la juga. És molt diferent a un format gran, no?
És diferent. Jo mai havia tocat per tan poques persones. Bé, encara no hem fet el concert, no? Però serà una cosa nova. De fet, sí que he tocat per tan poques persones. Al principi de la meva carrera, abans de fer el gran salt, sí que havia tocat per 200 persones, no? Però el Festival Íntims és el que té, no? I crec que també hem fet una gira també molt bonica, no? Perquè hem fet una llista de 15 o 16 concerts aquest estiu en places molt íntimes, no? Que no superaven potser les 500 o les 600 persones com a màxim, no? I ara l'últim concert, ara encara ens falta una a Mataró, al Festival Posidònia, però després l'últim que tanquem aquesta primera part de la gira és el Festival Íntims, allà al Casino. És un espectacle on la gent pot veure les postures, no, de l'espectacle, i és algo bonic, no, perquè són, nosaltres portem un format molt íntim, com el nom del festival, on porto dos guitarristes flamencs, un baixista Fredless i dues cantaores que fan palmes, i jo que vaig tocant doncs la guitarra, el trombó, l'harmònica, el piano. És a dir, no hi ha res pregravat, no? En una època on ara doncs, destaquen més els espectacles pregravats o amb una forta reacció de decibels, nosaltres el que intentem és que tots els detalls imperceptibles que en un gran format no existirien, nosaltres el que volem és treure'ls a la llum, no?
Ahà. És precisament una de les gràcies d'aquest festival íntim, veure tot això. I és cert, tot això, vull dir, l'absència de so pregravat ara pràcticament és una novetat. El que abans era una cosa normal, ara sembla que és molt novedós i fins i tot dona la sensació de jugar-se.
És revolucionari.
És revolucionari, una cosa que ja estava revolucionària. És curiós això, Alfred, eh?
Sí, si us mireu el biòpic del Bob Dylan, veureu que quan passa... De fet, aquest biòpic del Bob Dylan, que es diu A Complete Unknown, un complet desconegut, està inspirat en un llibre que es diu Dylan Goes Electric. Traduït seria el Dylan es torna elèctric. És a dir, quan passa el Bob Dylan d'anar amb una guitarreta acústica sense enxufar i una harmònica, anar amb una banda de rock. Clar, la gent li xiulava i li tirava pebrots i tomàquets a l'escenari, no? Una cosa que ha passat és totalment el contrari, no? Gairebé, o sigui, no pots anar a un festival de gran format en acústic o sense fer música electrònica o sense posar la música a un número de decibels impossible, no? O sigui, també és una mica el que el món necessita ara, no? Necessita tornar a veure els detalls. El món serà dels sensibles. I en un món que passa per tota mena d'emocions, nosaltres el que volem és emocionar amb cada nota i amb cada cor que fem i posar sobre la taula els detalls imperceptibles, i en festivals com el Festival Íntims és possible.
Doncs el dia 20 de setembre, a 11:15, allà estarem al Festival Íntims per gaudir de la música de l'Alfred García. Escolta'm, Alfred, està tot un plaer. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta, cuida't.
Una abraçada.
Doncs això és com el que ens espera de cara a aquest festival Íntims. Això és el que tindrem de cara precisament aquest dia 20 de setembre amb l'Alfred García. Ja sabeu que aquest festival Íntims i tot ho trobaré a la si voleu encara, penso, no sé si hi ha entrades, crec que sí que encara queda. No ho sé, estic parlant per parlar ara mateix, no ho sé. Però sí que sé que a la web sí que us podreu saber. Del Casino de Barcelona, Festival Íntims, és fàcil de googlejar i cap problema. Va, que de seguida parlarem de talent. Una pregunta... es pot adquirir el talent o no? O se nace o se hace el talento? O sea, tú naces con talento o lo aprendes? De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Atenció a les ànimes viatgeres. Ha arribat el moment que estaves esperant. Amb les tarifes promocionals de Singapore Airlines podràs volar a destins màgics com Singapur, Bali, Phuket, Bangkok o Hanoi, des de només 580 euros, taxes incloses. Reserva abans del 24 de setembre a singapureair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El talent és personal? El talent pertany a una organització? Tu neixes amb talent o aprens a tenir un talent? I ara, si fem una reflexió, quin talent tenim? És una mica allò de... Vamos a mirarnos el ombligo. A ver... ¿En qué soy bueno? ¿Soy bueno en algo? ¿Tengo talento en algo? ¿Soy una persona con algo de talento en algo? Van parlem d'això i del talent, que és un d'aquests temes força interessants i força estudiats, a més, amb la Marta González, que és presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, buenos días. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Ben trobat. Moltes gràcies.
Jo he fet moltes preguntes, però no sé per on començar. Sí. Va, començaré bueno. Per la bàsica. El talento se hace o se nace con talento? ¿Tú qué crees?
Home, amb una predisposició, sí, perquè tu neixes amb una intel·ligència, adquireixes unes habilitats i una sabidoria. I com que l'ambient que t'envolta, és a dir, la teva família, quan tu comences a créixer, i després el col·le, la resta del món que t'envolta, doncs et fa anar adquirint aquestes habilitats, desenvolupant aquesta habilitat i aquesta sabidoria. Això et dona pues, la intel·ligència per poder dir a mi m'agrada això, sóc bo per això, per exemple...
Presuntamente, pues, hem de dir sempre presuntamente.
Presuntamente, sí, això de presuntamente està molt de moda ara.
Presuntamente. Sí,
clar, el talent pot ser de molta, pot tenir moltes facetes o pot tenir una. Per exemple, Leonardo da Vinci tenia moltes facetes i Carlos Alcaraz en té una, que és el tennis, no?
Bueno, això no ho saps, igual té més. Bueno, igual és bo pintant quadros.
A priori, aparentment... És així el que veiem nosaltres.
Sí, mira, m'ha agradat molt aquest exemple que poses de sí. Carlitos Alcaraz, sí. Perquè és una evidència, ara és número 1 del tennis mundial, ha agafat una disciplina i ha arribat a fer aquests triomfs. Però és que d'aquí darrere hi ha un treball importantíssim per arribar aquí on està el Carlitos. Hi ha un treball i una feina, per això dic... aquí, no sé, tens una predisposició, però sense feina, sense treball darrere, ja pots tenir tota la predisposició que quieras, eh?
T'ho han estimulat, tot l'ambient que t'envolta, des dels teus pares fins a l'escola on anava a aprendre o a desenvolupar aquesta habilitat que tenia pel tennis o per l'esport, i I després això li ha anat agafant una tècnica, que és la intel·ligència, la tècnica, i la sabidoria, que és la que diu, escolta, has de fer-ho així perquè així guanyaràs el teu rival.
Sí, sí, no, a més a més, s'ho ha treballat,
A lo millor també pinta, no ho sé, Ja això li hauria de preguntar. Mira, li preguntaré, trucaré i preguntaré aviam si té alguna habilitat més.
No, però a més, perquè evidentment d'aquí darrere hi ha un entrenament fortíssim, una disciplina, sí, etcètera, etcètera, no? Però
home,
hi ha gent que té talent que lo tiene por castigo, és a dir, les coses són fàcils per a aquestes persones.
Sí, hi ha gent, sí, perquè hi ha gent que és talentosa de mena, no? I en canvi, bueno, què és l'envers del talent? La mediocritat, no? Hi ha molta mediocritat, també. I aquesta gent que és molt mediocre, moltes vegades no vol ser talentosa. I té, potser, habilitats, però no volen sortir. Això ja és una altra història. Això és un tema que un dia tractarem perquè és bastant interessant, no? Clar, és veritat que en una organització ja és una bona organització, és talentosa perquè té persones que componen que encara no sent extraordinàries moltes vegades, a nivell individual, gràcies a la forma i al seu estil, el que dèiem del Carles Alcalde, no? Del treball i de la seva habilitat, doncs produeixen resultats extraordinaris. Bueno, pues, les empreses, des dels seus departaments de recursos humans, que és on teòricament detecten el talent, s'han centrat tradicionalment en la retenció de tots els empleats. Però ara, com que hi ha molta gent que té talent, que té un talent o que només desenvolupa, potser molta gent només fa una feina, el que deia jo abans, no?, del Carles Alcaraz, només fa algú que diu, això ho faig molt bé, però potser també pot fer altres coses, no? Però bueno, vers la creixent competència del talent, doncs és necessari identificar i implementar estratègies per retindre aquests col·laboradors i empleats que tenim i que són molt talentosos i que si no els retenim d'alguna manera, ens marxen.
Bé, hi ha dues maneres de retenir aquestes coses.
Bueno, els diners...
En pasta, en diners, i després amb temps, amb promocions, en fi, estímuls, etcètera, etcètera.
Estímuls emocionals, estímuls de molts tipus que...
Projecte de futur, en fi.
Intangibles, i no econòmicament tan remunerats, però també, clar, perquè els diners és el que mou tot. Ja ho veus, que tot...
Poderoso, com era aquello? Poderoso caballero es don dinero. Exacte.
Això mateix. Sí, sí. I a més ja veus que tot el que passa, tots els problemes que hi ha en el món són sempre per problemes de diners.
Malauradament, sí, la veritat és que... Sí. Fins bueno. A discutir és aquí perquè me voy a deprimir.
No. Bueno, per adquirir un talent s'han de desenvolupar unes activitats, unes habilitats, pròpies i personals, a través de la pràctica, que és el que fa el Carles Alcaraz. Jo el poso molt com a exemple, el Carles Alcaraz, i em posava abans al Nadal a les meves classes i les meves conferències que faig, perquè és molt interessant, no? I després ja la formació, la pràctica constant, a l'autoconeixement és importantíssim saber fins a on arribem i com som i on volem arribar. I la búsqueda del feedback. Això del feedback és importantíssim, que és una mica el que parlàvem abans de la remuneració no econòmica, no? Que et diuen, escolta'm, José Miguel, Gabriel, ho fas fantàstic, escolta'm, cada dia et superes. Com m'ha agradat aquest programa? Cada dia m'agrada més.
Ets justa, sí, sí. Jo comparteixo tot això que estàs dient.
Clar, el feedback que tens de la gent és estupendo, perquè si no això és el que... A part de que et paguin molt bé, però necessites també el feedback, o no?
Sí, i tant, sempre cal un feedback per qualsevol feina i qualsevol producte sobretot. I a més, a vegades quan és una feina de cara al públic com és aquesta, ostres, cada persona pot pensar mil coses. És a dir, des del ho fas molt bé a ets una catàstrofe. Vull dir, entremig està tot ple de grisos en funció de moltíssimes coses. Vull dir,
no, és que tu depens de molta... O sigui, de l'opinió de molta gent, que, bueno, que moltes vegades pot ser interessant o pot ser... No,
a mi d'entrada m'interessa l'opinió dels meus jefes. Aquesta és la clau. Clar. Aquesta és la clau.
Vale. Però bé, després la gent et pot escriure et pot enviar
això
un missatge dient tal i qual. Però bueno, a tu t'interessa que els teus caps estiguin contents.
Contents, sí, sí. Això és clau.
I tu també.
I jo també. Content, jo a mi mateix. També.
També? Bueno, doncs... Pues... Bueno, hi ha diferents tipus de talents, els talents evidents, els evidents que són els que, el que se li nota a les persones, se li nota de seguida les habilitats i les aptituds que té, i que aquesta persona se l'ha de potenciar i se l'ha de formar i se l'ha d'integrar amb equips i planificar projectes perquè aquesta persona desenvolupi encara més les seves activitats, o sigui, les seves habilitats, perdó. Els potencials, que són els que no, encara no han aflorat, i que és una persona que potser, doncs, imagina't tu, no sé si a tu t'agrada pintar. T'agrada pintar, tu, ara que parlàvem de pintar.
Mira, la darrera vegada que vaig pintar, crec que va ser a preescolar, aquellos dibujos no te salgas de la raya.
Sí, bueno, pues...
I casa
tinguis,
meva,
o...
si cuenta com pintar les parets de casa, també, alguna
bueno,
pintada de fet.
També, no, o potser pues, t'agrada, no, jo què sé, reparar motors de motos o bicicletes, hi ha gent que li agrada tot això.
Sí, no, estic convençut, però això...
I que ningú li ha ensenyat, però té un talent bàrbaro.
Sí, té
bàrbaro.
Com un instint i una facilitat
instint,
per fer-ho.
Clar, però això el fa que tu dius, i com ho fa això? Si ho fa millor que una persona que està totalment preparada, no? Saps?
Bueno, tu creus que Pedro Sánchez té talent per la política?
Bueno,
te acabo de hacer una pregunta metiéndote en un charco hasta las cejas, ¿eh?
No vull parlar de Pedro Sánchez perquè tinc un opinió.
Vale, no, pues ya está, no. Yo no. Et feia para veure com reaccionaves i fer-me... I hacerme unas risas después, jaja, mira cómo le meto en un charco. Sí. Ya está, qué problema, no cal... No estás obligada a contestar, ni molt menys, ¿eh?
Molt bé, bueno, no. Yo no explicaré un día
Sánchez. Mira cómo está la cosa, que fins i tot aquest punt ha marxat i tot. Hola?
Sí, t'escolto. No. Bueno, el talent interpersonal, que és el tipus de talent que implica les habilitats per interactuar eficaçment amb altres persones, hi ha molta gent que té un talent especial per relacionar-se amb les persones. En canvi, tu la poses a fer una altra cosa i és una nul·litat, no? Llavors, aquesta persona, ja que té aquest talent interpersonal, se l'ha de potenciar. El talent emocional, que són les persones que estan relacionades amb la capacitat de gestionar les emocions i entendre els altres. Importantíssim, perquè moltes vegades, a part de tenir talent interpersonal, que moltes vegades només és una cosa de relació social i punt, l'emocional va més enllà, és més profund.
El meu talent és l'habilitat que tinc per tallar quan arribem al temps. Ho sento, Marta.
No passa res.
Un petó molt gran. Moltes gràcies, Marta. Cuida't.
Un petó. Adéu, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies. Cuida't. Doncs arribem a les 2 de la tarda. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, que ha de passar una bona tarda, i una salutació del que els hi ha parlat, José Miguel Cruz.